Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Vinga, va, 6 minuts i mig que passen de les 4 de la tarda. Tornem a posar en marxa la caravana en aquest nou dimarts de ràdio i ho fem per descobrir la història i la música de Henrio, Núria.
Henrio és el nom artístic del cantautor i productor Enric Verdaguer, que després de viure 4 anys a Liverpool i ser la veu de l'última gira de la pianista Clara Peya, va iniciar un projecte propi sota aquesta nova identitat. Va ser ara fa 8 mesos, el passat mes de maig, quan Henrio va llançar el seu primer EP, Help Me Understand, un EP al que ara se li suma el seu àlbum debut de llarga durada, Somewhere, Sometimes. Aquest és un disc escrit en anglès i català que neix a partir d'un bitllet de tornada del retorn de Henrio al seu país d'origen i que avui ens ve presentant en directe a la caravana de Ràdio Estel.
Henrio, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Molt bé. And we know they're not the best times to go through.
Ara, Henrio, de seguida parlem d'aquest nou àlbum, d'aquest Somewhere, Sometimes. Però, qui és Henrio i com definiria la seva música, Henrio?
Aviam, Henrio és un àlies musical que he adoptat per enfrontar-me al món que és amb aquest panorama musical, no? Perquè realment sempre m'havia costat molt a tirar endavant el meu projecte com a Enric Verdaguer, perquè al final em costava diferenciar una mica el que era la meva vida personal amb el que estava fent a nivell musical. I Henrio, en el fons, va ser una cosa circumstancial d'allà a Anglaterra, de Liverpool, que ho vaig començar amb músics d'allà i d'arreu, i la cosa s'ha anat engrescant, mica en mica, i l'he portat cap aquí, on ara estic vivint i residint. I, clar, a nivell d'estil musical em costa molt, bueno, estancar-me o identificar-me amb certes etiquetes, però sí que...
Clar, pels d'aquí deu ser molt música anglesa, no? I pels d'allà...
Clar, evidentment, l'idioma sempre hi ha com aquesta mena de criteri, però no. A nivell musical, jo et diria que sempre es mou en terrenys folk, que és sempre la música que m'ha agradat molt, des que vaig començar a tocar, sobretot als 15 anys o així, amb la guitarra acústica, no?, i aquesta sonoritat més acústica. Però bueno, també hi ha coses de pop, hi ha una mica de rock, si veus. No, una mica de tot.
De seguida anem cap a Liverpool a preguntar-te què has fet durant aquests 4 anys a Liverpool. Ara em deies, la primera guitarra l'agafo amb 15 anys. Recordes quin és el moment en què dius la meva vocació és la música, jo em vull dedicar professionalment a la música?
Sí, jo et diria... Bueno, és que n'hi ha hagut varis de moments així. Sí, perquè és com que a vegades... En la meva experiència he tingut diversos moments de dir ara sí, però després sempre et venen dubtes o sempre et venen pors i ara no? I en funció del moment i de l'època. Però jo crec que el moment clau va ser o el punt d'inflexió quan tenia 17 anys o 16, que en aquell moment encara estava a Igualada, a casa meva. Per mi la música en el seu moment era gravar, aprendre'm cançons, gravar-les en vídeo i penjar-les a les xarxes, que això és quan vaig començar. I allà un dia em va contactar una discogràfica i potser aquell moment va ser el moment de dir-me o plantejar-me sèriament, ostres, doncs potser sí que serveixes per això o que pot ser una mica el teu camí. I bueno, i d'això han passat 10 anys, vull dir que realment fent perspectiva i reflexions, doncs me n'adono que sí, que bueno, és la meva vida, o sigui, No puc fer altres coses. No sé fer gaires més coses.
En quin moment, però, dius, escolta, anem a Liverpool?
Aquest és, veus, és un dels altres moments de dir, a veure...
No, deu ser fàcil, agafar una maleta des d'Igualada i dir, escolta'm, mira, cap
a
Liverpool.
Mira, tenia a veure també el fet que jo mai m'havia format ben bé com a músic. Sempre havia fet alguna classe així de guitarra, a alguna escola d'Igualada, els acords, alguna classe de cant, però la meva formació era nul·la. Llavors, jo sé o sabia que si realment em volia dedicar una mica a això, havia d'aprendre a fer servir aquest llenguatge i estudiar-lo. I va ser en aquest punt en el que vaig buscar llocs on estudiar, també pensant una mica en el que ara parlàvem del tema dels estils, i basant-me una mica en els estils musicals que a mi m'agradaven, vaig anar a parar a Liverpool, que és on hi ha aquesta universitat, el LIPA, que és una universitat de moltes disciplines, però pel que fa a la música és bastant prestigiosa. I vaig enviar l'aplicació, la sol·licitud, per anar-hi sense gairebé dir-li a ningú, de fet, perquè no n'estava ni convençut jo de que podria ser una opció. Clar, el moment en el que rebo una carta per correu postal, no?, com es feia abans, i em diuen que m'estan oferint una plaça o que em conviden allà també a fer una entrevista i a parlar...
Una mica Harry Potter, això, eh?
Va ser el moment de la crisi real de dir, hòstia, vale, ara he de decidir una mica què faig. I sí, no m'ho vaig pensar gaire.
Va ser complicada la teva estada a Liverpool o no?
Perquè, clar, és un canvi de món. Jo diria que no. Sí, jo diria que no. No. Evidentment, hi ha moments durs i difícils i el procés d'adaptació és un fet, però vistes... Joder, vista les... el recorregut... No, m'ho vaig passar molt bé. Va ser una anada cap allà molt desitjada, vull dir que ha estat una experiència brutal i el que, ja et dic, el que m'ha costat més ha estat el retorn, que d'això parla el disc...
Ara en parlarem d'això.
Sí.
Vas a la Universitat LIPA, ara ens ho deies, a la Liverpool Institute for Performing Arts, universitat fundada per Paul McCartney. Allà neix Henry?
Sí. Allà neix, ho puc dir així. Evidentment, l'essència ja hi era, o l'essència del projecte sóc jo, en el fons no, això és inseparable, però el projecte com a si... amb una intencionalitat i una visió una mica, neix allà. Neix allà també sense buscar-ho, en el fons, perquè jo tenia la voluntat d'anar fent... Bueno, allà una de les coses més màgiques que hi trobava era aquest entorn creatiu molt, molt dens i molt ple de voluntat de col·laboracions i de fer coses i... molt obert, amb la qual cosa et facilita tenir moltes circumstàncies o situacions per explorar diferents camins que podries, no?, desenvolupar com a músic o dins d'aquest mundillo. I clar, jo sempre he tingut present que la meva... on jo em sentia més còmode era en el món de la composició i d'escriure i crear les composicions i les cançons. Llavors, això, en el fons, ja arrossega una mica tot un grup o altres perfils de músics que potser no tenen tant aquesta vessant, però que són més bons, per exemple, fent arranjaments o llegint i tenint idees per acompanyar creacions que ja estan mig començades o amb l'estructura ja base. I així va començar Henry. Realment va ser tot un grup de músics de diferents llocs del món amb els que ens vam ajuntar i vam dir, hosti, anem a fer alguna cosa amb una mica l'esquelet de les cançons que jo començo, no? I així.
Clar, aquesta tarda quan hem començat el programa nosaltres tenim Andreu González, el productor que el pots veure allà darrere la peixera amb ulleres, que ens explicava, sempre està el queix el convidat, sempre. I ens explicava...
Ai.
No, si és que el Henry té una fotografia amb Paul McCartney. L'has conegut o no?
Sí, amb el Sir Paul McCartney. És un home... És un home molt, molt gran. Sí, molt gran en tots els sentits de la paraula, perquè té 80 i pico, 82, o ara no sé, 83 sí. anys. Però és un home que, en el seu moment... després de tot el recorregut amb els Beatles, però va decidir fundar aquesta escola que ha donat, bueno, és un dels entorns més privilegiats que mai he tingut o en el que mai m'hi he trobat, i després de 20 i pico d'anys segueix en actiu i crec que, bueno, la idea és que segueixi bastants més, però i aquest senyor cada any se'n va allà a fer com... Que té, o sigui, és una persona... No, si ell volgués, no li caldria fer-ho, saps? Però el senyor allà cada any està saludant els alumnes i motivant-los i fa també uns tallers de composició per a alumnes allò escollits. No, em trec el barret, sí. Sóc.
mataràs, Enric, però clar, jo ho he de dir que no. A mi m'agrada molt la música, no hi entenc res de música,
Vale, vale.
Però la sonoritat sí que em recorda una mica a Beatle.
Ah, no, jo estic completament d'acord.
Sí?
Sí, no és un problema.
Però pretenies que fos així?
Aviam, són una de les meves influències, sí.
Són els Beatles,
Sí. Entre molts d'altres, però els Beatles van revolucionar la manera d'escriure i no només de l'estructura, no?, de la cançó pop així popularment coneguda, però els acords i les harmonies que s'utilitzen. I, a més, tenen moltes cançons, moltíssimes. Vull dir que han explorat totes les maneres d'escriure possibles, o, bueno, gairebé moltes, però... I sí, Beatles és una influència principal de Henry-O.
Em deies, entre moltes altres, com quines?
Entre moltes altres. Mira, en aquest disc jo em vaig... Sobretot a partir de la pandèmia en endavant, que hem estat moltes hores a casa, tots allà tancats, a mi em va donar per escoltar molta música. I una de les bandes amb les que més em vaig obsessionar és un grup americà que es diu Big Thief. Big Thief és una banda americana que són quatre integrants i... li donen molt valor a tot el que és la posada en escena de cara al directe a nivell musical. És a dir, fins al punt en el que ells, per exemple, cada concert no es preparen un repertori fixe que fan tota la gira, sinó que en cada concert decideixen, en funció de com es senten o del que els hi dongui i els hi faci respirar l'entorn en el que estan, decideixen quin serà l'ordre de les cançons. O, bueno, això per posar-te un exemple. I tenen com aquest punt o el valor afegit que a mi m'agrada és que li donen molt més sentit al directe i no tant a la producció allò de formigueta, no? D'anar-ho a fer a la màxima perfecció, etc. I jo he volgut fer això amb el Finn Howells, que és aquest amic meu amb qui hem produït i gravat el disc. Ens hem basat moltíssim amb aquesta banda, també.
Un disc que es diu Somewhere, Sometimes, que ja ha vist la llum aquesta setmana i que per qui digui el noi que canta en anglès, sí, també canta en català. Neix el coratge i li barres el pas quan no creus que estem fets per somiar. Quan no creus que estem fets per somiar. Em deies, Henry, que el moment més dur no és marxar a Liverpool, sinó tornar. Per què?
És interessant... Tampoc ho sabia jo fins que em vaig trobar. Jo crec que... A veure, hi ha part de que l'anada va ser molt desitjada, el retorn va estar una mica forçat per la situació de la pandèmia. La qual cosa, bueno, partia de que jo no tenia la voluntat allò absoluta de tornar. I després hi ha una altra cosa que és molt interessant i que d'això he escrit el disc, que és aquest procés o aquesta transició d'adaptació del retorn, d'estar acostumat a una vida molt específica, amb un entorn cultural molt diferent, a tornar cap a casa, i no només a casa, sinó que a casa els pares. És a dir, a refer tots els hàbits, no?, que havies anat construint i tirant... Tenia aquesta falsa sensació de tirar enrere, de recular en el camí, i això no és fàcil. M'ha costat molt adaptar-me i, de fet, encara hi ha coses que estic treballant, però després d'un any i mig d'estar per aquí... Però jo crec que, en el fons, aquesta dificultat que he anat tenint m'ha servit per escriure aquest disc i tenir clar, no?, una mica el concepte i, bueno, i que tot aquest seguit de cançons que he anat escrivint es puguin empaquetar molt bé i tenien molt sentit juntes per fer Somewhere, Sometimes.
Per tant, un disc que entenc que prové o neix d'aquesta tornada. Per què Somewhere, Sometimes?
Somewhere, Sometimes és, vol fer referència a aquesta nostàlgia en la que he estat immers durant tot aquest any i pico, que era una nostàlgia deambulant, no?, de que a vegades sí, a vegades no, depèn de quins dies et sents més, no sé, frustrat, d'altres més trist, i et podien agafar en moments aleatoris, Somewhere i Sometimes, fa referència a això.
En aquesta cançó que estem escoltant, en el Tot el que has deixat de fer, ens expliques i ens cantes que les pors demanen pas al teu voltant quan no creus que estem fets per somiar. A què li tens por, Henry-O?
A moltes coses. Jo crec que tots tenim moltes pors. Moltíssimes. Clar, ara no sé dir alguna cosa específica, però Evidentment, un denominador comú que jo m'hi trobo molt, molt sovint és el pas del temps en si. Mm-hmm. Em fa respecte. Ara que et deia això, de que vaig començar a tocar fa 10 anys... Han passat moltes coses en 10 anys. I és com... Bueno, em fa pensar, em fa... No sé si per bé o per malament, però... Però, bueno, aquesta és una de les pors que tinc. La por estar sol, no? Jo crec que són pors una mica comunes i col·lectives de molta gent, però... Però, bueno... És que si no hi haguessin aquestes pors, també et diria que potser la vida seria una mica avorrida. No sé com dir-ho.
T'ho canvio a la inversa, eh? Perquè també parles de somnis.
Sí.
Quins són els teus somnis?
Contrast.
El teu somni és un Sant Jordi, per exemple? O dius, no, jo no estic...
Jo crec que no ho sé... Això dels somnis també va canviant molt per èpoques. Mira, un somni que tinc ara mateix és poder dir que d'aquí 10 anys, per exemple, m'agradaria seguir fent música, com el que estic fent ara. I potser en un altre lloc, potser un altre estil o amb circumstàncies molt diferents, però jo crec que per mi la música és algo que necessito i em faria molta llàstima per la raó que fos, almenys ara, que d'aquí un temps ja no ho estigués fent, saps? No sé.
Per cert, que ho dèiem abans, que el disc és gairebé tot en anglès, excepte dos temes que són en català.
Mm-hmm.
Per què aquests dos en català?
Mira, el tema de l'idioma parteix sobretot de que quan he estat allà a Anglaterra, després de 2-3 anys, vaig començar a trobar molt a faltar la música en català. I és allò de que sempre volem el que no tenim, i quan no ho tenim, ho trobem a faltar, i quan ho tenim, no li donem valor, no? I combinat amb el fet que vaig venir cap aquí també perquè la Clara Peia em va contactar o em va demanar i preguntar si volia fer el de cantant del seu últim disc, Perifèria.
Brutal,
Gràcies, sí, jo estic molt content. La Clara ha estat molt clau amb aquest canvi de xip meu de les cançons en català i en castellà, perquè les lletres que escriu ella són brutals i bueno, he fet una mica aquest canvi de xip gràcies a les seves lletres. I per fer el disc, jo em vaig plantejar originalment intentar escriure la meitat de cançons en català i la meitat en anglès. Però, mira, al final n'han sortit dues de català.
Què dona una col·laboració en un disc?
Què dona? Mira, bona pregunta. Suposo que depèn de la col·laboració i de la cançó, de l'estil de col·laboració. Perquè, per exemple, en aquest cas, aquest disc, he tingut una col·laboració amb Elliot Alma, un artista croata, que vaig conèixer allà a Liverpool i amb qui ens vam fer molt, molt amics. I jo crec que, en aquest cas, inclueix o ajuda a tenir de cop una veu diferent, molt fresca. Això en l'experiència de l'escolta en si del disc segur que aporta això, però després també he col·laborat amb els músics amb qui he gravat el disc, que són el Didac Fernández a la bateria, el Litus Guilera a les guitarres i als baixos, amb el Finn, amb la producció i tot plegat, i molta més gent. Vull dir, al final aquest disc no l'hagués pogut fer jo sol, sens dubte. I amb això de les col·laboracions, és veritat que... Tot aquest disc sona així gràcies a tota aquesta gent que hi ha participat. I a mi em costava abans confiar en el procés, perquè jo em posava unes expectatives de com volia que fos el que estava fent, no?
Molt Tenies concretes. Molt clar, eh?
Sí, molt concretes. I a la mínima que et desviaves una mica, no ho acabava d'encaixar. És a dir, sempre tenia un sentiment de frustració i de... culpabilitat, d'alguna forma. I en aquest cas, he decidit fer totalment l'oposat, que és, jo sé on m'agradaria anar, però a l'hora de comptar amb aquestes diferents persones per fer el disc, sé que hi hauran canvis, sé que hi hauran influències diverses que afectaran aquesta intenció que tu tenies originalment, però has de confiar. I per mi aquest ha estat el canvi clau que també ha fet que hagi pogut acabar el disc, perquè en el fons havia començat moltes idees de discos o de projectes així més d'empaquetar diferents cançons, no només una cançó, diguem, però mai ho acabava, mai perquè sempre em passava això. I en aquest cas he confiat molt en el procés i és un dels aprenentatges més grans que he tingut fent aquest disc.
Henry o Elliot Alma, Blue in Your Eyes. But you're not here, my friend. This seems to be the end. I could look the blue in your eyes. A story deep inside. Somewhere I do sometimes hide. If you don't care, then why should I collect your... Ara m'hi fixava si tenies els ulls blaus, no.
No.
De què et parles, no, aquí?
Mira, aquí parlem... És una cançó que vam escriure els dos,
sí?
Junts, diguem.
I sí, el procés de construcció de la cançó és de tots dos.
Ah, exacte, és una coescriptura, que li dic jo. Parlàvem de... La cançó en si parla de l'amistat, o sigui, parla de dues persones que han estat amigues i que per les circumstàncies d'aquell moment estan amb distància l'una de l'altra i parlen de tots aquests records que havien viscut junts i que troben a faltar. El Blue in Your Eyes aquí té doble significat, perquè en anglès blue vol dir blau, però també vol dir trist.
Ah.
Tristesa. Amb la qual cosa...
Nosaltres
fem... Ah, exactament, exactament. Fem referència a la part de la tristesa. Però, bueno, hi ha gent que ho pot entendre diferent i està bé, està molt bé.
T'ha servit com a teràpia aquest disc?
Sí, 100%. 100%. 100%. I jo crec que...
Em dona la sensació que... No sé, ara igual m'equivoco, però que tens un pèl d'introvertit...
Sí, sí.
Però a l'hora de fer música és quan ho treus tot.
Sí. Jo crec que és una mica la meva personalitat. Sí, sóc introvertit, sóc introspectiu, però la música m'ajuda a canalitzar-ho tot. I ja et dic, aquest any ho he passat una mica difícil i complicadament, però estic aquí gràcies a també al projecte de la Clara Peia, del disc, que hem anat fent i tocant periòdicament, que això m'ajudava, per mi era també una mica de sanació, però també per anar... treballant amb aquest disc, Somewhere Sometimes.
Arriba l'hora, al final farem una secció a les entrevistes d'això, que a mi m'agrada molt fotre en jardins als convidats. Deixa'm fotre'm un partit jardí, va.
Digues, doncs.
Com està la música catalana?
Com està? Bona pregunta. Doncs no ho sé. Jo crec que... Mira, és que clar, pots veure des de moltes perspectives, però jo crec que està bé, està bé. Mira, faig una petita com observació a tot aquest grup de persones, artistes, músics, grups joves, de gent jove que estan començant, i m'agrada molt veure que tothom està fent una mica el que pot, el que vol amb el que pot. Que no pel fet de que no tinguin o bé els recursos necessaris o aparentment necessaris per fer una cançó, no els impedeixi fer una cançó. M'explico? Amb l'ajuda de les noves tecnologies es poden fer moltes coses a casa. I jo crec que està bé que almenys la gent tingui la intenció, no? I la motivació per fer coses i tirar-les endavant. Està complicada. La música està complicada perquè és molt difícil guanyar-se la vida. Encara s'ha de fer molta feina en el que té a veure amb com valores o com es valora tant la música com el teatre, com la dansa, al final les indústries culturals una mica. I... Però l'única manera, jo crec, de seguir lluitant-ho i de tirar... Bueno, proclamar, no?, que això és... té valor és seguir fent música i seguir fent discos i seguir fent concerts.
A Catalunya es confia suficientment en el talent jove?
Bona pregunta. Es confia suficientment en el talent jove?
Estic entrant al jardí, eh?
Clar, què és talent jove? Què és? Quina edat?
Tu ets jove.
Jo sóc jove? Vale.
No?
Bueno, jo a vegades no m'hi sento gaire, però...
Puc preguntar l'edat o no?
Sí, tinc 27.
Home!
Ja ho sé.
I tant que ets jove.
Vale, vale.
Sí. Et dius boomer ja o no?
No, no encara, no encara. No encara, no encara. Però bueno, no tinc 20 anys. Que jo aquests últims, des dels 25 en endavant, personalment ha estat una mica de ballada, eh?
Sí?
Sí, sí, sí. A nivell personal.
Val, val.
Però bueno, mira, cadascú ho agafa i s'adapta.
Sí, sí, això va com va.
Mira, jo crec que hi ha espais, hi ha circuits que sí que donen moltes oportunitats al talent jove. Però també és veritat que sempre hi ha hi ha diferents circuits. No et puc dir que uns estan a un nivell més alt que uns altres, perquè no m'acaba d'agradar o d'encaixar com parlar d'algú més vertical, sinó intento posar-ho en disposició horitzontal, no? Hi ha diversos circuits. I tot el que té a veure amb els festivals de grans masses o de quantitat i popularitat més alta, costa fer-los entendre que els grups joves són el futur, no?, dels projectes aquí a Catalunya, i que tinguin accessibilitat a aquests espais és una cosa molt positiva, tant per uns com pels altres. Però, bueno, també és veritat que hi ha molts festivals que comencen, hi ha d'altres que han acabat. Vull dir que la durada d'alguns festivals i de projectes, malauradament, com que les coses estan una mica complicades, doncs no és suficient. Però sí, jo diria que sí. El que passa que no és una qüestió... O sigui, és difícil com assenyalar algú responsable per això, no? És tot un seguit de diferents connexions i entitats i institucions i de molta gent que ha de treballar com en una direcció similar.
I ara si em fico de cap en aquest jardí que t'he ficat, t'anava a preguntar... si t'he preguntat què tal la indústria musical catalana,
sí.
T'anava a preguntar què tal la indústria musical anglesa, però t'ho faré diferent. És més fàcil dedicar-se a la música professional allà que aquí?
Mira, això és una molt bona pregunta. Jo sempre havia pensat que sí. Una mica pel que es rep, no?, des d'aquí... des de fora, diguem, des d'Anglaterra cap aquí. Sempre havia pensat que era més fàcil dedicar-s'hi allà. Sí que és veritat que jo quan vaig arribar allà veus de seguida que la gent té una connexió molt més directa amb la música en el seu dia a dia. Un molt més gran percentatge de la població toca algun instrument, no? I això és palpable, això és una mica una evidència quan arribes allà. Aquesta va ser una de les principals diferències que vaig veure. Clar, això ja fa que, de seguida, a una persona li sigui molt més fàcil donar valor a què significa tenir un projecte musical o tirar-lo endavant o tocar concerts i viure una mica aquest estil de vida. El que passa que, clar, com que hi ha molta més gent tocant música, no vol dir que tota aquesta gent s'hi dediqui o visqui d'això. Llavors, jo crec que hi ha un circuit amateur o gent que no s'hi dedica o que no s'hi guanya la vida molt més gran que aquí. Això aporta moltes més oportunitats, però que siguin persones, malgrat siguin boníssimes, o tinguin una qualitat com a músics o cantants o escriptors molt gran, fa que molts d'ells no es puguin dedicar a això pel fet que hi ha molta gent dedicant-s'hi a la vegada, amb la qual cosa això al final és una mica competència i al final el mercat també és una mica limitat, però sí, jo et diré, aquesta és la resposta pensada d'això.
Henry, el propers concerts a la vista amb aquest Somewhere Sometimes, com ho tenim, això?
Bé, no ens podem queixar gens, la veritat.
No?
Mira, la presentació del disc la fem aquí a Barcelona el dia 16 de febrer, d'aquí 3 setmanes.
A on?
A l'antiga fàbrica d'Am.
Home, déu-n'hi-do.
Allà, sí, molt bé, molt content. Després toquem l'11 de març a Igualada, al Teatre de l'Ateneu. El presentem allà, que jo sóc d'Igualada i ara estic vivint
a casa,
allà.
A casa. Nerviós?
Sí, 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 molt nerviós. Després tocarem a Vic, a la Jascava, el 12 de març, que és l'endemà d'Igualada. I després he tingut la fortuna d'entrar en el circuit que es diu Districte, Barcelona Districte Cultural, em sembla, que m'ha donat moltes oportunitats de tocar en centres cívics d'aquí a Barcelona, amb la qual cosa estaré durant el març i l'abril tocant a diversos indrets. I bueno, tot això ho penjo a les meves xarxes, a l'Instagram i al Facebook, Henrio.
Seguiu-lo, que li val molt la pena. Després què? Estàs pensant ja en nou treball?
Sí que m'he fet aquesta pregunta diverses vegades, sí. Li he donat voltes a dir què serà el següent. Encara no ho sé, però sí que hi estic pensant ja, perquè bueno, fer un disc comporta molt de temps. I sí, sí, ja li estic donant voltes.
16 de febrer a l'antiga fàbrica d'Am, 11 de març a Igualada, 12 de març a la Jascava de Vic, també aquest Barcelona Districte Cultural durant el març i l'abril, que el podreu veure, Henry, amb aquest Somewhere, Sometimes, i que val tant la pena. Henry, ha estat un plaer parlar avui amb tu, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel. Hey, hey, hey!
Tenim un presentador brillant.
Carles Lazuela, bona vesprada.
Hola, és l'Albuesa.
Analistes convençuts.
Jo puc estar equivocat.
Entrevistes de primera línia.
És un fracàs de l'emissora i del locutor.
Tenim bon humor. Ingredients frescos i d'avantguàrdia.
On són les meves torrijas?
Pròxim dia podeu posar torrijas, si vols.
Camins, la Macedònia de la ràdio, cada vesprada de dilluns a divendres a partir de les 8, amb Rafa Sanahuja.
I amb Ferran.
I a la producció, Paula Moreno.
A Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Aconsegueix per 6 euros el calendari 2023 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb textos triats pel periodista i membre de la comunicació del Sínode de Roma, Fernando Cordero. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 2777 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 2777.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. És hora de fer la parada solidària a la caravana.
Vinga, va, 4 minuts i arribarem a les a 3 quarts de 5 de la tarda. A la caravana, com cada dimarts, fem una parada, ja ho sabeu, la parada solidària. Avui volem parlar de la Fundació Carulla, i és que la Fundació Carulla ha arribat a la 45a edició dels Premis Baldiri Reixac amb l'objectiu de buscar els projectes educatius que donin resposta a reptes socials. El certamen d'aquest any arriba en un context, ja ho sabeu, de grans desafiaments, com la falta de solucions per afrontar l'emergència climàtica, per exemple, o la progressiva desaparició del català entre els joves. És per això que la Fundació Carulla treballa des de fa gairebé 50 anys per transformar les persones i la societat a través de la cultura i les arts, fent arribar i impulsant projectes també culturals i educatius que donin resposta als reptes que tenim dia a dia com a societat. Per parlar-ne de tot plegat, ja tenim a l'altra banda del fil telefònic a Marta Esteve, directora de la Fundació Carulla. Marta, molt bona tarda.
Bona tarda, Joan, com estàs?
Hola?
Marta, deixa'm preguntar-te com neix la Fundació Carulla.
Doncs mira, la Fundació Carulla neix amb l'objectiu, en el seu moment, no, doncs fa l'any 73, amb l'objectiu de seguir teixint o teixir el país, no, a Catalunya, mitjançant la cultura i l'educació i la llengua catalana. És a dir, posar la llengua, la cultura i l'educació al servei del país per construir una societat cohesionada, sòlida, crítica, etcètera, no? I aquest és l'origen de la Fundació.
Clar, i quan expliques això, Marta, un pensa, això no deu ser gens fàcil. Per tant, com es aconsegueixen aquests objectius?
Mira, doncs suposo que al llarg de tants anys, no, s'han fet de maneres molt diferents, però amb això, ara quan parlaves dels Premis Baldiri, que nosaltres ja li diem els Baldiri Reixac, que nosaltres ja li diem els Baldiri,
els Baldiri, eh?
Perquè 45 anys mereixen, sí, un nom ja més familiar, no? Doncs aquesta iniciativa que portem tants anys duent a terme, clar, ens hem anat adaptant any rere any a les necessitats del moment, no? De què calia en cada moment i com aquests premis, que al final són molt més que un reconeixement, perquè el que fem és impulsar iniciatives, és a dir, fer que passin coses, no?, a dins de les escoles, i sobretot posant la cultura, els llenguatges artístics i la llengua al servei d'aquesta transformació.
Mm-hmm. Ara en parlarem de tot plegat i d'aquests premis, del que signifiquen, però aquest any els dos reptes socials han estat l'emergència climàtica global i el foment del català entre les noves generacions. Com es decideixen quins són els reptes socials de cada edició?
Mira, nosaltres el que tenim és un jurat molt potent que està en el dia a dia de les escoles i també en el dia a dia de la cultura, no? És a dir, tenim dos perfils, que és l'artístic cultural i el de mestres en actiu. Uh-huh. I és una mica a través d'ells que decidim anualment, no, que, sobre quins reptes actuarem, i bàsicament basant-se en el que ells es troben en el dia a dia, no? Llavors, el tema de l'emergència climàtica és un tema que planeja, no?, que està en boca de tots i que els infants i joves el reben com una herència de la qual no han pogut participar i, per tant, se'ls interpel·la a actuar, no? I llavors nosaltres el que proposem és com des de les arts, no, busquem maneres de connectar amb quin món volem viure, no? Com ens imaginem, com s'imaginen ells el món on volen viure i què podem fer, no? Mm. Aquesta seria l'abordatge que busquem en clau d'emergència climàtica. Mm. I amb el tema de la llengua, clar, l'altre dia parlàvem, no?, i ens deien, ostres, és que el tema de la llengua catalana està deixant de ser utilitzat, fins i tot moltes vegades quan es fan treballs en grup dins de la pròpia aula, no? I ens deien, i és que no és una llengua d'ús en el seu quotidià. Mm-hmm. Per tant, creiem de dir, ostres, nosaltres, que els Baldiri, el seu primer repte, no, que prové, doncs, d'un encàrrec del fundador, no, del senyor Lluís Carulla, Joan Triadú, no, perquè volia fomentar la llengua catalana, no, com a tasca a país, doncs és dir, ostres, torna a ser necessari, no, el reforçar, no, la parla de la llengua, l'ús social de la llengua com a espai de cohesió social, ni més ni menys, no, mm-hmm, com un punt de trobada.
Com que ho recordaves, deixa-m'ho dir a mi també, importantíssimes les figures de Lluís Carulla, de Joan Triadú i de tants altres que van tirar endavant tots aquests projectes. Fas bé de parlar de català perquè, segons l'enquesta de joventut de Barcelona del 2020, revela, mm-hmm, que només el 30% utilitza la llengua catalana molt o força. Aquest estudi també revela que més de la meitat dels barcelonins, per exemple, no parlen mai el català en el seu dia a dia o ho fan molt poc, com destaquen amb aquest 53%. Quines eines disposem per poder fomentar una llengua?
Mira, és un tema que nosaltres debatem molt a la Fundació. Fa poc, de fet, estem fent recerca perquè ens agradaria veure quin ha de ser el nostre espai, no? En el moment actual, com a Fundació que lluita per la llengua, però sobretot per la llengua perquè genera aquest espai de cohesió i de trobada, no?
Clar.
I el problema que tenim, sobretot, i amb el tema dels joves, són la manca de referents, sobretot en el món digital, no? Mm. És a dir, la poca presència del català a internet, la poca presència en les xarxes socials, la poca presència en el món, doncs, de YouTube, no? De gent jove que sigui referent parlant en català. I al final això costa molt, no? De que realment tingui un espai, una llengua que a més no té una estructura al darrere, no? Perquè sostingui.
Els Baldiri, com ens deia la Marta, els Premis Baldiri i Reixac, que han arribat aquest any als 45 anys, a les 45 edicions, quina valoració en feu de tot plegat?
Doncs mira, la veritat és que és una molt bona valoració perquè és molt sorprenent, no?, que una activitat com aquesta que fa 45 anys encara persisteixi, no? I és que nosaltres la tenim una mica com a allò de ser, com som fidels a les nostres essències fundacionals, però actualitzat a dia d'avui.
Uh-huh.
Llavors, realment han estat uns premis que han anat evolucionant, que han estat creixent, que s'han anat adaptant, i per tant la valoració és molt bona. Mira, et faig així una mica de resum, però amb aquests 44 anys podem dir que hem arribat a més de 22.000 alumnes, més de 600 escoles i més de 500 mestres d'arreu en els països de parla catalana. No?
Déu-n'hi-do, que es diu aviat,
llavors,
eh?
Sí. I això vol dir que al final, no, és que aquests alumnes, aquests estudiants, aquestes escoles i aquests mestres han tingut l'oportunitat de reinventar-se, de reimaginar-se, no, i de poder buscar maneres d'actualitzar l'educació, no, i de que sigui útil en aquest sentit, no, per realment generar un aprenentatge significatiu.
El fet és que fins al dia 26 de gener es podien presentar aquests projectes pel Premi Baldiri Reixac. Quants projectes s'han presentat, Marta?
Doncs mira, s'han presentat 101 candidatures.
Mare de Déu. Teniu feina, eh?
Sí, teniu feina. Però ja està bé, no?
Els Baldiri, que dèiem, tenen com a focus el sector educatiu. No sé si podem trobar, i per això ho feu, entre altres coses, podem trobar les respostes dels nostres conflictes a les aules dels nostres centres educatius?
Jo crec que les aules, en el fons, el que es viu és el que estem vivint fora de les aules, no? És a dir, tot té un ressò a dins de l'aula, i per tant, jo crec que sobretot, mira, post-pandèmia vam basar els Baldiri en l'emergència emocional que estaven vivint els nens i nenes, no?
Uh-huh.
Com hi podíem treballar. Per tant, jo crec que sí que és un reflex total i absolut, i que per tant hem de tenir moltes eines per connectar emocionalment amb aquests infants i joves que estan vivint, no?, tot aquest món des d'ells, que és una vivència diferent a la que tenim els adults, però que no tenen tant espai com per elaborar-ho, per treballar-ho, i com et deia abans, no?, per pensar com volen que sigui el món on viuen.
Esclar, si parlem de la Fundació Carulla, evidentment parlem dels Premis Baldiri i Reixac, però també podem parlar dels Premis Lluís Carulla, de les beques Soscultura, del Premi Candel, entre molts d'altres, així voleu o preteneu arribar... És una bona eina per arribar a tots els àmbits de la societat des de la Fundació?
Mira, nosaltres una mica el que pretenem és dir, escolta, creiem que és molt important, no?, la cultura i les arts per repensar el món, no? I creiem que hem de posar la cultura al centre de la vida de les persones, no?, perquè ens permet aquesta connexió emocional que et deia abans, no? És a dir, ens hem de plantejar molt arrel d'aquest moment que ja sembla que és etern, no?, d'incertesa en el que hem entrat a viure aquesta nova etapa.
Uh-huh.
Necessitem més que mai eines per connectar emocionalment, no? I per tant, el que fem nosaltres és posar en contacte la cultura amb l'educació, la cultura amb les entitats socials, la cultura amb persones en situació de vulnerabilitat, i per tant és això, no? Si creiem que ha de ser transversal, també la posem com a eina transversal, no? Com em deien l'altre dia, vosaltres treballeu a les fronteres, no? Doncs és aquest el nostre espai.
I és clar, si parlem de la Fundació Carulla, també parlem del Museu de la Vida Rural, que es gestiona des de la Fundació.
Sí.
Quan m'assabentava que gestionàveu aquest Museu de la Vida Rural des de la Fundació, pensava, ostres,
jo me n'assabento just l'any en què surten grans pel·lícules i temàtiques com El Carràs, sí, com Suro, pel·lícules molt premiades, no? El món rural s'ha posat sobre la taula per no marxar, definitivament?
Home, jo crec que arrel de la pandèmia tots vam mirar el món rural, és a dir, i jo crec que estem en un procés de recerca, no?, de com ruralitzar les ciutats i com urbanitzar el camp. És a dir, crec que hem de posar molt en valor el món rural. De fet, és el que fem nosaltres des del museu. En el fons, en el Museu de la Vida Rural, nosaltres parlem de sostenibilitat. I ho fem des de la nostra col·lecció de la vida del món rural. Mm-hmm. Perquè, al final, coses que en el món rural eren molt normals, no? Com, et poso un exemple, no? Però com fer conserves, no? Això és aprofitament, no és reaprofitament del menjar, o com la matança del porc, que al final és residu zero, no? És el que ara en diríem residu zero, o l'economia circular, que ara se'n parla tant, però que això ja hi era, no? Per tant, el que nosaltres creiem és que hi ha molts aprenentatges, no?, de la vida al món rural, bons i dolents, que ens poden interpel·lar sobre com estem vivint avui en dia, no? I de fet, pensar en el món rural i veure el món rural és parlar de sostenibilitat.
Explica'ns què és la Nadala.
Ostres, doncs mira, la Nadala, i a més va molt d'acord, va molt bé perquè té molt a veure amb els Valdiri. És una publicació cultural que va néixer com a eina de micromecenatge per fer possibles els Premis Valdiri Reixac. Va ser una de les primeres experiències en què Lluís Carulla va buscar micromecenes que poguessin donar diners, no?, a canvi d'aquesta publicació cultural, que és la Nadala, i els diners que es recollien anaven als Premis Valdiri. Per tant, anaven directes a escoles, a estudiants, a mestres.
Déu-n'hi-do.
Vull dir que és una publicació com molt interessant. En els primers anys eren monogràfics sobre temes culturals, uh-huh, i en les darreres últimes 5 edicions hem volgut explicar què vol dir que la cultura transforma, no? Què vol dir que la cultura transforma l'educació, que la cultura transforma el món rural, que la cultura transforma l'espai públic, i hem aprofundit, hem fet un monogràfic sobre aquests temes. De fet, es pot descarregar de la pàgina web de la Fundació.
I encara, ara parlàvem de la revista, però com que des de la Fundació Carulla no pareu, perquè no pareu de treballar durant tot l'any, teniu a més un segell editorial.
Sí, l'editorial Barcino. Sí, sí. Que amb l'editorial Barcino també hem fet un procés molt interessant, perquè era una editorial, bueno, que saps que el que fa és recuperar clàssics medievals de la literatura catalana,
uh-huh,
i portar-los al català actual, per tant, fer-los accessibles a qualsevol lector.
Sí.
I en aquest sentit, crec que hem aconseguit, no?, perquè al principi l'editorial doncs feia molta cultura popular, però després va passar a fer unes edicions molt per públic universitari filològic, i ara hem tornat a crear aquest vehicle, no?, de com fem els clàssics accessibles, perquè en el fons els clàssics ens parlen de la nostra cultura, no?
Mm-hmm. Dèiem, porteu gairebé 50 anys de Fundació Carulla. No voldria, sí, acabar aquesta conversa amb la directora de la Fundació, Marta Esteve, sense preguntar-li quin ha de ser el llegat de la Fundació Carulla cap a la societat.
Doncs jo crec que el llegat de la Fundació Carulla ha de poder ser sempre anticipar-nos als reptes actuals, és a dir, poder-nos fer preguntes, poder-nos qüestionar coses i poder assumir riscos com a fundació amb nous programes, amb noves maneres, és a dir, ens hem de poder permetre el luxe d'equivocar-nos, no? De practicar molt l'assaig-error per trobar programes i coses que funcionin i que funcionin al final generant un impacte positiu en la societat, no? I evidentment sempre des d'aquesta mirada cultural que és l'essència de la Fundació.
Ara ens acomiadarem com començàvem amb aquella cançó dels Pets que diu tantes coses a fer. Com a societat ens queden tantes coses a fer, no?
Ens queden tantes coses a fer i ens hem de posar molt les piles. Com a mínim que no tinguem la sensació que teníem tantes coses a fer i no les vam fer, no?
Ara. Marta Esteve, directora de la Fundació Carulla, moltíssimes gràcies per participar avui a la caravana i explicar tots aquests projectes que tireu endavant any rere any des de la Fundació Carulla i que valen tant la pena. Gràcies, una abraçada molt gran.
Igualment, adéu. Yeah.
nosaltres que acomiadem aquesta hora amb els Pets i amb aquesta mítica cançó. De seguida us deixem amb els serveis informatius. Per cert, última hora, hi ha hagut acord entre el govern espanyol i els sindicats per apujar aquest mínim, aquest salari mínim interprofessional als 1.080 euros. Els 1.080 euros. Per tant, ja rebassem la línia dels 1.000 euros que en època de crisi potser sí que anava tocant. De seguida ens ho expliquen els serveis informatius i tornem amb més continguts aquí a La Caravana. Fins ara.